camins.
Segons les teories del nostre gurú de la comunicació i de la informació, el Pol Marçà, dimecres és una catarsi a l'estat d'ànim de la setmana. Entres al programa enfonsat en la misèria perquè queda més de la meitat de la setmana per fer i surts immers en un mar de felicitat perquè queda menys de la meitat de la setmana per fer. Pol, està molt bé, de debò, però és que aquí a camins resulta que un dimarts qualsevol acabem brindant tot l'equip amb mezcal mexicà, com tequila, però premium, per cortesia de la nostra col·laboradora Chipaneca. I l'alegria es desborda, mai millor dit. Vine algun dia al camins, Pol. La teva setmana canviarà de color i de sabor. Hey, hey, hey! Bona vesprada! Com m'ha sortit el bona vesprada aquest? No l'entenc. Bona vesprada d'aquest dimecres 7 de febrer del 2022.
Dia 1 després de...
De posar en valor la figura, la obra, la tasca pastoral del bisbe Toni Badell. Ho varen fer amb dos testimonis que ens varen parlar d'ell perquè l'havien conegut de ben a prop i varen recordar el que ja sabíem, que va ser, sobretot, un home de Déu. Dia 1 també d'una nova visita a Zihuatanejo, a Verónica García Morales, la crack de la reflexió assossegada, que ens va parlar de com vivim l'amor, l'abisme de l'amor, en la societat nostra, els nostres temps, les reflexions de la Verònica que sempre venen a sumar. Quina crack. Moltes gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vesper radiofònic més social i espiritual de Catalunya, bell mig de la setmana. Va, els ingredients de la Macedònia d'avui.
Avui, per començar els camins...
Àngel Miret, avui és Àngel Miret deia camins, toca la visita quincenal de l'Àngel, que ens porta la seva columna d'opinió sobre temes sempre diferents, però dins del seu univers de temes socials i de fe. Un plaer, com sempre.
Continuarem amb...
T'espero lluny d'aquí, la nostra secció de viatges i cultura de la mà de Mònica Padrol. Avui estirarem una mica el xiclet del dia de Sant Valentí. Ai, ah, aquest dia l'abisme de l'amor. Parlarem de destins, allò, ideals per viure en parella.
I arribarem a les 9 de la mata.
Els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya i la seva veu cantant, o locutant, l'Àngela Rodríguez. Avui entrevistarem també Jordi Soriano Márquez, membre del comitè Òscar Romero i també militant a l'ACO. Serà el llevat dins la pasta.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Avui la pregunta és profunda, amics. Et sents gran? Clar, jo és que ja noto los achaques de l'edat. Ahir vaig fer 42 anys, això ja passa, això ja són paraules majors, i jo, sincerament, em sento gran. I vosaltres? Clar, la Paula no, que ens enterrarà a tots. Ferran té una vitalitat que fa por. Però i vosaltres? Va, expliqueu-nos com us sentiu, traieu-lo de dins, us sentireu millor.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a radioestel.cat.
Dimecres, bell mig de la setmana, bell mig, una paraula que estic sobreutilitzant una mica. Segons les teories de Marçà, hem de sortir eufòrics del programa, però de moment estem començant. Ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts i mig que passen de les 8 de la vesprada. Per què mires així, Paula? Penses que estic una mica mal? Ah, diu la Paula, amics oients, que els comentaris van que volen a la cabina, no sé a sant de què. Però escolta, jo estic content amb la meva forma de portar el programa. Estic orgullós. Àngel Miret, bona vesprada.
Hola, hola.
Hola, hola. Hola, hola,
hola, bona vesprada. Home, és que després d'aquesta introducció...
Sí, t'ha semblat... Com t'ha semblat?
Energètica.
Energètica. Doncs sí, si ens haguessis sí. vist fa mitja hora, semblàvem tres ameves, la Paula Ferran i jo, a l'estudi 3 allà, que no aixecaven cap. Perquè
doncs,
les jornades es fan molt llargues fent un programa a les 8 de la vesprada, Àngel.
Vinga.
Però després s'encén el pilot vermell i això és un xute d'adrenalina.
A mi m'ha aixecat la moral.
T'ha aixecat la moral.
Escolta,
Àngel, tens la nova aplicació de Radio Estel?
La fase... Tinc la nova aplicació de Radio Estel, sí senyor.
Surten les fotos, que és el que a mi més m'agrada de tot.
Ah, molt bé, doncs.
Perquè veus a la raga.
Almenys que sigui alguna foto destapat, perquè si no portem estem, el morro sempre.
Estem destapats, Àngel, no sigues picant tot. Estem destapats, però fins a cert punt. Escolta, doncs me n'alegro molt que tinguis la nova aplicació per als nostres oients, a iOS, a Android, Radio Estel oficial. Va, de seguida centrem en els teus temes, però tu et sents gran, Àngel?
Ai, no sé què dir-te. Home. O sigui, de físic sí. De físic sí, perquè a mesura que et vas fent gran, doncs sorgeixen petits o no tan petits inconvenients.
Quan seus al sofà, fas allò... Ah.
Jo crec que sí. No sé si aquest és una sintomatologia,
però sí. I aixecar-me és un drama, de vegades. Vaig caminant com un pato. Una mandra,
aixecar-se. Sí.
Bueno, escolta, però espiritualment et sents fort, Àngel?
Sí. Et sents fort. I
Sento
bé, sento
posa't la mascareta.
Ara, gràcies a Déu.
Ara, perfecte. Bueno, Àngel Miret, com sempre, els teus temes ens tenen encuriosits, perquè tu me'ls envies cap al migdia i hi ha coses que es veuen clares i coses que dic, bueno, a veure per on sortirà l'Àngel. Però és la gràcia, és l'experiència Àngel Miret. Aquest primer tema que tocarem ens va quedar pendent de la darrera visita,
sí, senyor,
i em ve molt de gust tocar-lo. El títol que tu li poses és Dones i Església, temps de canvi.
Doncs mira, quatre flaixos.
Vinga.
Són quatre flaixos els que volia fer. Primer, una experiència personal.
A veure.
La meva mare, que és fet fa uns dies, 91 anys, i amb motiu d'aquesta efemèride, d'aquesta celebració, la meva mare falta des de no fa massa,
sí,
i vàrem anar a l'església. Estàvem en un poble a l'Aragó, i quan vam arribar a la missa que estava assenyalada, resulta que ja no es feia missa perquè hi havia hagut un enterrament abans, etc. Bé,
vale.
El cas és que a l'entrar a l'església, la meva dona i jo i una tercera persona, ens hem quedat una mica parats, però finalment les monges, perquè era un convent de monges, ens van atendre. Què voleu? Què feu aquí? Doncs mira, que veníem a missa. No us preocupeu. I va baixar la que jo crec que era la mare superiora.
Sí.
Escolta, em vaig sentir en comunió amb aquesta església de dones. Va baixar la mare superiora, ens va llegir l'Evangeli, ens va fer una petita prèdica, ens va donar la comunió, que lògicament estava ja, diguem-ne,
sí, consagrada. Sí, estava al sagrari.
No l'havia consagrada,
sí.
I per tant vaig tenir la sensació de que allò era l'església que jo volia, l'església dels homes i l'església de les dones.
Home,
primer flaix. Segon flaix.
Sí.
Sis dones de l'arquebisbat de Tarragona que dirigeixen les celebracions eucarístiques, justament una mica això que ens va fer aquesta bona monja.
Mm.
Amb comunions també prèviament beneïdes.
Sí.
En primer lloc es va fer per l'absència de capellans, perquè és una zona, diguem-ne, de l'arcabisbat, bueno, el problema que hi ha arreu.
Sí.
Però ara ja a fons de l'arcabisbat ens diuen encara que ara arribessin, per un miracle, prou capellans, no deixaríem de comptar amb aquesta col·laboració de les dones.
Mm-hmm.
I el que m'ha agradat molt és sentir que de la mateixa manera que jo ho vaig veure i ho vaig viure com una il·lusió de la dignitat de la dona davant de l'Església i dels fidels, ens diuen aquestes monges, ens diu l'Arquebisbat de Tarragona, que tothom ho viu amb normalitat, aquesta presència.
Home, i tant.
Tercer flaix, Laura, directora de Catalunya Religió.
Sí.
Ha fet la homilia de la novena de les festes decenals de Valls.
Ha fet una predicació, és cert.
Una predicació.
Sí.
I en faran dues dones més, la Teresa Forcades i la Carme Borbonés. La Carme Borbonés havia estat, la Teresa Forcades, no dic qui és perquè és prou coneguda, però la Carme Borbonés havia estat la directora de Càritas de Catalunya.
Sí.
Ja l'any 2011 l'havia fet també l'abadesa del monestir de Vallbona de les Monges. I últim flaix del tema de les dones, la intenció de pregària del vídeo del Papa d'aquest mes de febrer. El Papa agraeix la missió i la valentia de les dones religioses i consagrades. Dades, 1.900 congregacions arreu del món, 1.900,
sí,
déu-n'hi-do, eh?
Sí.
630.000 dones.
Mm.
630.000 dones. I diu el Sant Pare, no es pot entendre l'Església sense elles. Algunes vegades, afegeix, les dones religioses són injustament tractades, fins i tot dins de l'Església. És una gran paradoxa. Jo que vaig a missa a vegades entre setmana, el diumenge potser no es nota tant, la presència de dones és abrumadora.
Uh-huh.
És a dir, jo a vegades tinc, no sé per què, m'agraden les estadístiques...
En percentatge és més gran.
Les conto. La proporció quasi sempre és entre el 70 i el 80% de dones. Si anem a les catequistes, exactament el mateix.
Efectivament.
Si anem a les entitats socials, exactament igual. Escolta, recuperem Està bé, estem en aquestes vies de canvi a les quals m'he referit, estem en vies de canvi, és molt important aquest paper de la dona dins de l'Església.
No, jo, personalment, sempre tinc al cap a Carmen Hernández, que és iniciadora del Camino Catecumenal amb Kiko Argüello, i aquesta, bueno, és una dona de raça, una dona molt de caràcter, ja va morir fa uns anys, al 2016, a l'estiu del 2016, i ella sempre deia el mateix, deia, tot el que vulgueu, els homes i els bisbes i tota la tal, però quan va morir Jesucrist, als peus de la creu hi havien les dones, aguantant allà marea.
Sí,
les que van aguantar tot el xaparrón van ser les dones i les que van recollir el cos del Senyor i el van rendir doncs, l'homenatge que necessitava.
A veure si anem avançant en aquest camí.
Vinga, doncs, següent tema. Aquest tema crec que encaixa molt bé en el que és la idiosincràsia d'aquest programa, en la idiosincràsia profunda, que és, el titular és «Quants fets ridículs».
Doncs sí, mira, doncs perquè sí, perquè fem moltes coses ridícules. I sí, aleshores, sí. Això ve a tomb de que jo estic subscrit a un blog d'un senyor que m'estimo molt, que es diu Francesc Brunés, i que escriu aquest blog que es diu A prop de l'Unyà.
Com es diu?
A prop de l'Unyà. L'Unyà és el riu que passa per Girona.
Vale, perfecte.
Ell és un gironí, professor jubilat, bueno, una persona de fer. I escriu molt, molt bé. I aleshores ha fet el blog, l'últim que he llegit d'ell, diu, es refereix a les coses ridícules de la vida.
Vale.
I diu, és que tindríem hi ha moltes coses ridícules.
Tindríem per triar.
Sí, diu, què és ridícul? Diu, allò que és grotesc. I posa exemples, per exemple.
A veure.
Diu, és ridícul aprovar una llei tan important i tan transcendent com la reforma laboral per un vot, per error i de rebot.
És increïble.
I a sobre s'ha parlat poc arrel d'aquesta cosa tan ridícula del transfuguisme dels dos diputats de Unió del Poble Navarrès. És a dir, mira,
sí,
llei importantíssima, ens afecta a quasi bé tots. Diu una altra ridiculesa, el senyor Nadal, que tots el valorem com a esportista,
Rafa,
però s'ha vanagloriat molt els seus títols del Gran Slam.
Sí.
Diu, mentre que al final va sortir que hi havia com a mínim tres dones que l'havien superat amb escreix.
Sí, és cert.
Diu, i ho sento perquè referint-se a una política actual, i en aquest programa ja saps que no parlem massa de política.
No, intentem-lo.
Però diu, home, és una mica ridícul esgrimir un pla secret meravellós per esquivar, diguem-ne, tot el que podien fer els jutges contra la presidenta del Parlament quan en realitat s'està acatant i s'està obeint.
Sí.
Quan fem una mica de ridícul, no? És ridícul, diu ell, els soldats, els tancs a la frontera d'Ucraïna, els soldats anant amunt i avall, i que encara a aquestes alçades mirem de resoldre els conflictes a cop de tret. I finalment ell va esmentant molts ridículs que jo no esmentaré, perquè m'agradaria que algú que llegeixi tingui les ganes de llegir aquest blog, doncs ho faci.
Recorda'ns el títol.
Sí, el títol es diu A prop de l'Unyà.
Molt bé.
I és Francesc Brunés.
Si algun oient té aquesta curiositat, doncs ahir té aquesta...
A més, sí, molt interessant. I aleshores, de totes formes, llegiré a la part final.
Vinga.
Diu, fem el ridícul tot sovint. Personalment, gairebé cada dia.
Sí.
Col·lectivament, només cal llegir diaris o veure telenotícies. Però són ridículs, i aquí ve la seva part sempre positiva, infinitament més petits que la grandesa de la política, la bellesa de l'esport, la profunditat de la cultura, la capacitat de regeneració, de convivència i de solidaritat dels pobles, la inalienable dignitat de tota persona.
Doncs, per tant, queda dit i, a més, crec que...
A mi em va impressionar.
Amb molta raó. Següent input, següent titular que ens portes, a veure què ens dius, aquí fem un canvi, eh? Encara el fanatisme religiós.
Sí, he quedat molt frapat, molt frapat per un fet que va esdevenir fa poc a la província pakistanesa del Punjab,
contra
un home, un malalt mental, acusat en allà mateix d'haver trencat unes pàgines o cremat unes pàgines de l'Alcorà. La gent el va lligar, la gent que passava per allà, la gent...
Sí, sí, la gent...
El públic, com, o sigui...
Sí, sí, la gent...
No estava en un lloc especial...
La gent no estava sent juzgat, simplement...
No, ni estava en una mesquita... No, la gent que passava pel carrer el van lligar, el van torturar, el van apedregar i després, finalment, no encara prou contents, el van penjar. El van penjar del coll d'un arbre.
Sí.
Tot això davant la mirada dels agents de policia que no van moure un dit per salvar-lo. Bé, de totes maneres, voldria afegir que l'alama Mohammad al-Shiddiqui, líder musulmà i president de la Comissió Interconfessional per la Pau i l'Harmonia, ha enviat un missatge a l'agència Fides on te diu que està profundament trist del brutal assassinat d'aquest home innocent. I afegeix, això no és un ensenyament de l'islam. Cal condemnar l'extremisme religió en qualsevol de les formes. És encara inconcebible que ell demana, l'alama Mohammad, demana no solament un càstig ràpid pels responsables, malgrat que jo he vist alguna fotografia i són una turba, sinó que el govern ha de garantir un estat de dret. És responsabilitat de que el Pakistan sigui un estat en pau. Encara, a mi això m'ha trasbalsat, és a dir, i m'ha trasbalsat sobretot des d'aquesta perspectiva, Rafa, la perspectiva de pensar que no estava en un lloc, de dir, noi, és que has anat a una manifestació de grups ultrareligiosos.
Te l'has jugada, però
has anat a una mesquita sabent que, a més, és una mesquita especialment radicalitzada. No.
I a més, una persona...
Era un senyor que al carrer, trastornat, li va agafar per trencar pàgines de l'Alcorà. I la gent que passava per allà va decidir que el càstig que mereixia aquest home és ser...
Tortura i mort.
Torturat i mort en allà mateix. Molt, molt, molt trist i molt... Jo vaig quedar molt afectat.
És que realment, quan ens parem a reflexionar, és cert que passa a tots els àmbits de la vida. Es pot portar tot a l'extrem. Deia Santa Teresa de Jesús que els extrems són dolents inclús en la virtut, deia ella. O sigui, si ets massa humil... També és dolent, deia Santa Teresa.
Ja hem conegut algun d'aquests tan humils que carreguen una mica.
A mi se m'està passant algun pel cap, fixa't el que et dic. Doncs aquest és el punt, o sigui, és que quan es desvirtua...
M'ha agradat aquesta frase de Santa Teresa, no? Home, la coneixia, Rafa.
Doncs
no,
sí,
coneixia.
És així, ella deia això, els extrems són dolents, ja. Inclús en la virtut.
Jo ara recordo una persona, que no direm qui és,
no. Després m'ho dius, fora de
micro. Que contínuament em diu, no, jo que sóc un indigne pecador, i m'ho diu cada dos per tres, i al final li dic, no, home, no n'hi ha per tant,
escolta. Igual no és per tant.
No, jo no el veig tan indigne, ni no, tan pecador.
És allò de dir, no, però el més pecador soy yo, saps el que dic? Això està bé, està bé. Bueno, escolta, és que és increïble aquests fets que ens portes, colpidors, increïbles, en noms de la religió, però és que es podria fer en nom de qualsevol cosa, perquè al final és el cor de l'home que es perverteix, és una mica així. Escolta, volem acabar positivament, petits gestos solidaris, això és un alt... És
sí, mira...
Fer-li el tom a la truita.
Mira, és que això em veig contínuament, i a vegades en aquest programa tinc tentació de dir-los...
Però cau en la tentació.
Una mica de greu, perquè a vegades són coses molt modestes, molt petites. Però el que vull dir, el missatge que vull donar, és que contínuament al nostre entorn hi ha bondat, també. Contínuament al nostre entorn hi ha gestos solidaris que no coneixem, a vegades ni d'entitats importants entre veïns, entre familiars que dediquen la vida a l'atenció d'un malalt de la família, etc. Però en aquest cas concret em volia referir aquests, per exemple, els sopars solidaris, aquests que fa Mans Unides arreu del territori, concretament sí. El de Tàrrega. Bueno, s'han reunit i han captat 1.000 euros. Que tu diràs, vaja notícia, Àngel, vaja notícia. Doncs mira, sí, perquè n'hi ha moltes d'aquestes.
Sí.
O sigui, ara no es fan sopars encara pel tema de la Covid i tal, però llavors recullen, a Tàrrega van recollir unes bosses amb el pa, la poma i l'oli, i aleshores es dona una almoina, i en aquest sopar virtual, entre cometes, hi van assistir 140 persones, més altres donatius. Tot plegat, 1.000 euros, una mica més de 1.000 euros. Doncs mira, és el nostre entorn i la nostra vida també que està envoltada d'aquesta gent preciosa, d'aquesta gent que tots coneixem, que ho donen tots pels altres,
sí.
I que no són a vegades tan humils, no són aquests d'indigne pecador,
no.
I que van fent la seva feina, i potser algú aquí, els podria criticar per altres coses.
Ara treure una altra cita, en aquest cas, no de Santa Teresa, sinó de l'Evangeli, perquè m'has fet pensar en aquest punt de l'Evangeli en què la viuda fa una almoina també i dona res pràcticament, no sé si bueno, el denari o no sé què hi havia la moneda de llavors de Jesucrist, i Jesucrist crida als discípuls i diu aquesta dona, aquesta és l'almoina bona perquè ha donat del que li falta, no del que li sobra.
El d'abans havia tirat
sí, una, un
amb molta prevenció, no, i que es veiés molt i fes
exactament
molt de soroll.
I aquella dona pobre, amb tota
important
la humilitat, sabia després del que li faltava. I aquell, Jesucrist, li posa com a exemple. Per tant, aquests gestos petits, humils, que tu dius, bueno, he tingut tentacions de portar-los, doncs són tendresa i són exemple, perquè al final...
És la vida, també. És la vida que a vegades, si no, només veiem aquesta part negativa. Jo miro sempre, després d'aquest horror del que hem parlat,
sí,
d'aquesta multitud fanàtica que és capaç de matar un malalt mental, sí, al costat d'això hem de compensar-ho amb aquests milers de petits gestos que cada dia ens fan millors.
I tant, i no ho perdem de vista, perquè al final saps què passa? També estem envoltats de notícies negatives, complexes.
Moltes.
I com tu dius, hi ha llum també.
I tant.
Escolta, ja per acabar, i telegràficament una mica, aquí també m'agrada, un museu que cal visitar.
Sí,
quin
home,
que és?
El Museu Diocesà de Barcelona.
El Museu Diocesà de Barcelona,
concretament, és un museu, a més, que a mi m'agrada molt.
Sí.
Bé, no, com que m'has dit telegràfic, dic, ara hi ha una exposició magnífica que se'n diu Viatge a l'Orient, de l'imaginari pictòric de Fortuny a les expedicions del pare Ubach. Hi ha retrats i pintures del Fortuny, d'en Sorolla, d'en Valllliure, d'en Serra, etc.
Vale.
Però m'agrada molt, a part, jo ara m'he acostumat a anar-hi totes les exposicions que fan, perquè és un museu manegable. Què vull dir manegable?
A veure, què vols
dir? Tu te'n vas al Prado.
Sí. I has de portar un guia, perquè si no...
No, i que quan portes 2 hores allà ja no saps el que mires. Ja no saps el que mires. Ja no diguem els grans museus britànics o els museus del Louvre, etc. Aquest és un museu que es pot fer amb una horeta i mitja, que pots gaudir d'aquelles pintures i no quedes atabalat. Perquè aquests grans museus, després quan portes
no
unes
és,
quantes
no
hores...
No és una cosa extrema, no?
No. Acabes passant per davant de quadres que mereixerien hores de revisió i resulta que els passes com si estiguessis mirant un anunci del metro. Perquè, és clar, ja resulta que no, ja n'has vist tants que ja no pots més. Per tant, visiteu-lo, molt, molt bonic.
Escolta, doncs m'ha cridat l'atenció i tal vegada podríem...
Al costat de la catedral.
Tal vegada podríem fer aquest tema, Ferran, aquí al Camins, invitar al director o qui sigui el responsable que ens parli del museu i li donem també visibilitat. Prenem nota.
No hi va massa gent, eh? A més...
Per això...
No hi va massa gent, vull dir que es pot mirar amb tranquil·litat, a més.
Motiu de més. Que no el fem divendres, fixa't el que et dic.
Vinga.
Ja estic aquí, potent-li un repte al Ferran. Ferran és capaç de tot. Ferran li dic Pepe Domingo Castaño e Ismael Serrano i me'ls porta aquí a l'estudi. Entre els dos fem una cançó. Àngel Miret, quin plaer compartir ones
igualment
amb tu, escoltar-te i aquesta estona de columna d'opinió que ens portes sempre. Cuida't molt i d'aquí 15 dies vull més temes.
Això si mateix. A reveure. Adéu-siau.
Vinga, petita pausa i t'espero lluny d'aquí.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia 2 finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 1:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Camins.
Verónica García Morales, bona vesprada.
Bona vesprada.
A veure, Verónica, l'equip està fent la ola, s'ha instal·lat un somriure amb les seves cares i els seus ulls. Què ens has portat, Verónica?
Arriba de Ràdio Estel el mescal.
El magazín del vespre a Ràdio Estel. T'espero lluny d'aquí.
30 minuts i arribarem a les 9 de la vesprada, moment que començarà a jugar el Liverpool en un nou fitxatge colombià que ens ha dit el Duván i que hem d'estar molt atents. Us ho dic, amics oients, perquè el que diu Duván en aquesta casa va a missa és el nostre assortidor de cafès d'aquest programa i de mitja casa directament. Mònica Padrol.
Bona nit, bona tarda.
Respira.
Respiro, perquè és que he vingut una mica atrafegada.
Et noto atabalada.
Però ja sóc aquí.
Ara ets aquí.
No m'agrada arribar tard.
Ara,
no m'agrada que m'esperis.
Jo t'espero sempre lluny d'aquí.
No sé. Tindria que comprovar-ho, això.
T'espero lluny d'aquí. Escolta una cosa, però estàs bé? Ara estàs
sí,
bé?
Sí, estic bé.
Ja estàs ubicat.
Totalment ubicada. Jo venia en plan romàntic i comences a parlar de futbol.
No, perquè
que
és que aquest programa se'ns va al futbol.
És que
no
tots els homes són iguals.
No, ara, vinga, fasca. Perdona, la Paula és la més fanàtica de tots, eh? Paula encén una bengala. Un dia d'aquests encén una bengala aquí quan jugui el Barça. Escolta una cosa, avui parlarem de viatges romàntics. No ho estàs escoltant perquè no portes els cascos, els auriculars.
Ara. Oi, que maco.
T'he posat aquesta música, Mònica.
Molt sexy.
Bueno, como yo soy.
Y duraron unos 3 meses en Radio Estel hasta que nos pusieron en la calle.
No. Mira, justament avui TEAC m'ha dedicat unes paraules molt assenyades. O sigui
que
sí, m'ha reforçat la meva autoestima.
Molt bé, fantàstic.
Escolta, sí. Crec,
això sempre és bo.
No me l'he cregut, però ho ha fet. Escolta una cosa, viatges... el 14 de febrer va ser...
14 de febrer, va ser dilluns, Sant Valentín.
Dilluns va ser Sant Valentín. Ja hem tocat en diferents espais d'aquest programa i de la casa tot el tema de la parella i l'amor d'una manera, la sociologia tal, però escolta, els viatges formen part...
L'amor és més amor si viatja.
Jo crec que sí.
I més amb aquestes cançons tan suggerents que ens porten... Aquí on et porta aquesta cançó, Rafa?
A mi aquesta cançó em porta sincerament a Andreu Buenafuente.
No, o sigui, molt romàntic. Primer el futbol, ara el Buenafuente, que no tinc res en contra de Buenafuente, un gran professional, però
Buenafuente.
romanticisme, què vols que et digui?
Vale.
Pues a mi m'emporta...
Perdona, hi ha uns destins, diguem-ne, tradicionalment romàntics, icònics del romanticisme, destins viatgers, o no?
I tant que sí,
sí?
I tant que sí. Vale. El primer de tots, el destí que em porta aquesta cançó. A mi aquesta cançó em porta a París,
París.
Naturalment.
Oh, París. La ciutat de l'amor.
La ciutat de l'amor, la ciutat dels llums, la ciutat del romanticisme total.
Esto es un separador. Ahir, sí. Sobretot, per cert,
sí?
Molt enamorats de París, amb el gol de Mbappé en el minut 94.
Mira, Rafa, tu i jo avui acabarem malament. O sigui que a lo millor ningú t'ho ha dit des de que estàs al micro, però ara jo et diré, calla... Para siempre.
No,
S'acabó
no, no,
de
no.
parlar de futbol. Parlem de París,
prometo,
Rafa.
Prometo que en els propers 5 minuts no parlaré de futbol.
Tinc que parlar la teva dona que et porti a París, que a ti et fa falta un bon viatge romàntic.
Vale.
I París és la ciutat de l'amor i, a més, amb tota la raó del món. Saps l'única cosa que a mi no m'agrada de París relacionada amb l'amor?
El Paris Saint-Germain?
No. Ui, quina paciència. Tu què vols, que me'n vagi a la Copa? Me'n vaig a la Copa.
No, et volem aquí.
Los candados. ¿Cómo se dice candado en català?
Le candu.
El puente de los candados. Es un horror.
El pont dels candats.
Exactament, sí. Bueno, això. Sabeu de lo que parlo, no?
Jo no.
Bueno, pues yo te explico.
Explica'm.
Després d'una pel·lícula molt famosa, de fa uns 10 anys, no me'n recordo el títol, era una pel·lícula basada en una novel·la ambientada en un amor d'adolescents, es va posar de moda que els enamorats pues anaven normalment a un pont sobre el riu, això ja es practica a totes les capitals europees, compraven un petit candat i posaven normalment les inicials, R de Rosita, P de Pera, i tancaven aquest candat al pont, i això simbolitzava el seu amor.
L'amor etern, no? Que no es podia trencar.
Què passa? Que ja tan tonto suelto, que tan enamorat t'atontau, que vinga a posar candats, molts ponts dels més tradicionals d'Europa, per exemple, aquest de París, sobre el riu Sena,
estan intransitables.
També un pont molt important, que no me'n recordo el nom, sobre el riu Tíber, també un pont sobre el Tàmesis de Londres, sí. Després tenen l'Ajuntament que enviar a gent ja amb tenaces.
Tenen que enviar uns rateros,
clar,
cobrin
realment
els candats.
Pesaven tant els candats que posaven els ponts que els ponts corrien perill. Això no riguis, és veritat.
És veritat.
Ja que ese tonto...
És verídic.
Sí, és verídic. Però bueno, com ja és romàntic, pues, per adolescents està molt bé, però per parelles més madures, com tu, per exemple,
jo
crec que si tu portes a París a la teva dona, no la portis a veure el futbol, perquè pots tindre problemes, però què et sembla un sopar especial al restaurant que hi ha al segon pis de la Torre Eiffel, per exemple.
Hi ha un restaurant allà?
Sí.
I què et posen? Escargots?
Escargots, naturalment. Es diu Julio Verne, el
restaurant. Tu has anat?
Sí, fa molts anys. Ara em sembla que té dos estels Michelin. Jo, quan vaig estar, tenia solament una.
Dos estels Michelin?
Sí, em va invitar un novi que jo tenia, que em va portar a París fa 30 anys. Ah, què et sembla?
Cuenta.
Va ser molt romàntic. Cuenta. Molt romàntic. Va ser tan romàntic i realment vam estar molt bé. Però, bueno, al cap de 15 dies de viatge a París ho varen deixar.
Al pagar el compte, el romanticisme seguia...
Seguia tot un cavallero, sí. Bé, però, bueno, que jo també he invitat a vegades.
És car o què? És car, allò? Sí.
París és car i París en plan romàntic encara és més car perquè pagues el romanticisme.
Clar.
Per exemple, ara parlant en sèrio, un sopar...
Pagar
un sopar
el romanticisme
al
té un nom, però, bueno...
També, no el batomuix, no? Que els pobres agafem el batomuix, que em sembla que el bitllet ara val 7 euros i és una experiència magnífica a París.
El
batomuix són aquests vaixells turístics que naveguen per al Sena, que són molt econòmics. Per París, un tiquet de 7 euros és molt econòmic.
No és res.
Jo ho recomano. Sí. És magnífic. Vas passant per sota els ponts de París, vas veient tots els monuments de la riba del Sena.
Sí.
Però després hi ha la secció luxe d'aquest batomuix, que és agafar el batomuix a la nit i sopar a bord del batomuix, i és superromàntic.
Home, a veure,
aquest París il·luminat, la taula ben posada. I saps també, ara m'has fet recordar un sopar superromàntic que feien sempre amb els grups del Club Més Amics quan anàvem a New York.
Pues
agafaven també un vaixell
a New York. Ara hem saltat.
Estem a New York. Però és que era molt romàntic. Agafaven també un vaixell que feia tot el recorregut, no? Per la riba de New York, ens apropàvem a l'Estàtua de la Llibertat, i sempre el nostre grup no era molt romàntic. Era grups de 10, 15 persones, amb el nostre guia, Jaume Saladrigues, però sempre havia parelles de tots els Estats Units que anaven a Nova York a celebrar un cap de setmana romàntic, i una de les coses que no podien fallar era pujar a l'Empire State per demanar matrimoni a l'alt de l'Empire State.
Això és un clàssic.
I també aquest sopar.
Allà es barrejaven els suïcides i els que demanen...
Tu continua romàntic. Tu vols cargar-te aquest programa romàntic,
però no
ho aconseguiràs. I veure la lluna sobre el riu Tíber, a Roma, amb la quietud de la ciutat.
Ara estem a Roma.
Ara hem marxat cap a Roma.
Estic marejat.
Hem marxat
París,
cap a Roma,
York,
perquè és que l'amor no té distàncies. I si no et contentes amb Europa,
doncs
anem a fer un safari a Kènia. Tu saps el que és Memòries d'Àfrica?
Hombre!
I pensar que la teva parella, Robert Redford, i després et despertes i et trobes la realitat, però...
Te n'adones, Mònica, que Robert Redford i Brad Pitt, ja t'ho vaig dir un cop, no sé com, però te'ls fas venir.
No. El que parla sempre de Brad Pitt és tu. Jo parlo sempre de Richard Gere.
És que Brad Pitt, perdona'm, però...
No. On està Richard Gere? Mira, la pel·lícula més romàntica del món, Pretty Woman.
A tu et sembla la més romàntica del món?
Jo la trobo super romàntica. Vale. És una tonteria de pel·lícula, l'hem vist tots 30 vegades,
és un amor,
però és molt romàntica.
És un amor romàntic
de pel·lícula,
que té un preu.
Irreal.
Escolta una cosa.
I marxem cap a Viena. Sí, Imperatriz.
Ara a Viena?
Imperatriz,
aquest m'encanta.
El més romàntic del món.
Familiarment, la meva família ha tingut una fixació amb les pel·lícules de Sissi Imperatriz.
Jo també. Sí, Imperatriz. Bueno, totes.
O sigui,
Romy
París,
Schneider.
Nova York, Roma.
Per Kènia i ara anem a Viena.
Vale.
Que més romàntic que anar amb la teva parella a un dels sopars especials que es fan a l'Òpera de Viena o al Palau Imperial, que la gent es pensa que es fa per Nadal, per Cap d'Any.
Sí.
Es fan tot l'any.
Tot l'any.
Amb un vestit de nit.
Oh.
Tu portes la teva dona amb un vestit de nit. Tu amb un bon smoking.
Un vestit de nit,
això...
es trencava el romanticisme ràpidament.
No. I vestit de futbolista, tampoc. Parlant en sèrio, jo penso que no hi ha destins especialment romàntics.
Bona.
El romanticisme ho posa la teva parella.
Correcte.
Sobretot quan et prepara un viatge amb amor, perquè no hi ha un acte més desinteressat que preparar un viatge, organitzar-ho, guardar el secret, pensar el que li agradarà a l'altra persona. I si és París, és París, però si és Tarragona, és Tarragona, i si no t'arriba, doncs agafes un bitllet de tren a Sitges, que és el meu poble, que
cosa,
també és superromàntic, i sempre et queda el record de que t'han volgut regalar aquest temps i aquesta entrega.
Afegiré una cosa abans d'acomiadar-te, perquè sí, se'ns escapa el temps. No mai és on, ni quan, ni què. Sempre és amb qui.
M'acabo d'enamorar. No de tu, però sí de la teva frase.
Mònica, bueno, ja m'està bé que no t'enamoris de mi. Mònica Padrol.
Sí, perquè seria un problema.
Seria un problema. Mònica Padrol, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
L'Atlético de Madrid està a punt de perdre contra el Llevant.
Sempre, ara ja ho tenim que espatllar, de veritat.
Mònica,
quina paciència té la teva dona, tota la meva admiració.
Té molta paciència, tens tota
la raó. I
tant
que sí. Es veiem dimarts.
Es veiem dimarts.
Adiós, Mercè.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, pausa i Llevat dins la pasta.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana. Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 11:15 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
Acabo d'arribar d'Andorra i com que he vingut en autocar...
Has portat tabaco?
No, tabaco no. Vaya. Perquè jo pensava que tu no fumaves, que com que estàs a la ràdio...
Camins.
Ràdio Estel.
No,
Pepe,
no.
Un burrito.
Expliquem històries. Llevat dins la pasta.
És el moment de llevar dins la pasta, just al bell mig de la setmana, com un equador de la setmana de camins, un espai que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que cada setmana ens posa en marxa per mirar d'aprofundir en una realitat que ens toca a tots, la del món del treball. I la persona que ens ajuda a fer realitat el llevar dins la pasta és Àngela Rodríguez. Àngela, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
I benvinguda a Camins de nou. Avui dedicarem els minuts, Àngela, a parlar de l'experiència d'un viatge, d'un pelegrinatge, una vivència... Arran de què, Àngela?
Doncs mira, el 22 de gener passat va ser beatificat Rutilio Grande, sacerdot jesuïta del Salvador, que va ser martiritzat el 12 de març de 1977. És conegut que l'amor d'aquest amic va ser un dels detonants de la conversió de l'arquebisbe de Sant Salvador, Monsenyor Òscar Romero, que ja és sant.
Sí.
Durant aquests dies, una delegació dels comitès Òscar Romero de l'Estat espanyol hi va anar al Salvador, amb una petita incursió també a Guatemala, i avui hem convidat a una d'aquestes persones. És en Jordi Soriano Márquez, que és membre dels comitès Òscar Romero i també és militant a l'Acció Catòlica Obrera, a l'ACO.
Jordi Soriano Márquez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Benvingut aquí al nostre programa, al bueno, Camins, Llevatis la Pasta, que és l'espai, i gràcies per venir-te fins aquí, fins a la ràdio. A veure, en primer lloc, Jordi, aquests 12 dies que vas passar a El Salvador, intensos, t'han canviat d'alguna manera? T'han tocat per dins?
Sí, sí, sí que m'han tocat perquè he pogut veure el que pateix una gent, no? Que viu en la pobresa. Es diu que més del 90% de la gent del Salvador, sí, un 99%, viuen en la més total pobresa, no? Llavors això frapa, no? Perquè veus un país que podria anar endavant, que podria repartir els guanys entre tots i no passa, no?
De la manera, eh?
Llavors això m'ha tocat bastant, no? Uh-huh. A més a més vam fer un viatge molt intens, no? Molt, sí, intens vol dir que vam visitar moltes realitats de lo que es passa allà.
Molt bé.
Ens costa, Jordi, que has escrit cada dia una petita crònica que comparties per WhatsApp amb diferents persones, oi?
Sí, 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 sí.
Cada dia, un diari, no? Anaves amb el WhatsApp allà escrivint, sí, sí, el que passava, no? Cada, sí, dia. I en les diverses visites podem veure, a través d'aquest diari que ens has ensenyat, que al Salvador s'ha vessat molta sang, que hi ha molts màrtirs, també al poblat del Mozote, Òscar Romero, els jesuïtes de la UCA. Per què penses que hi ha hagut tanta violència o que hi ha tanta violència i massacres col·lectives allà?
Doncs, davant, ho deia Rutilio, no? Davant de la petició de pa, no? El que hi ha hagut és matances, tirs, matar gent, perquè els oligarques el que volien era això, mantenir la seva riquesa, no? I llavors el que jo entenc és que és això, no? Que per mantenir la riquesa d'uns quants, no? S'ha massacrat, s'ha...
És així de dur, i de bèstia.
Sí, 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 sí. Que quan t'expliquen, per exemple, el Mozote, no?
Sí.
Els van cridar perquè... per dir-los que la Creu Roja els hi donaria aliments, no? Mm. I els van portar a una plaça d'allà del Mozote.
Enganyats.
Enganyats. I llavors allà els van repartir, no? Nens per un cantó...
Què dius?
Mares per un altre... Bueno, dones per un altre, homes, no?
I això quan va ser?
Això va ser a l'any 1981.
O sigui, que no fa tant.
Que va?
No,
1981.
Si es fa dos dies.
Sí, sí, sí. I fins i tot s'explica que les mares, quan mataven els seus fills, elles estaven lluny, però sentien, reconeixien que estaven massacrant el seu fill en aquell moment.
Bueno, m'està deixant, Àngela, no sé tu, però
no,
estic impactat,
sí,
perquè, clar, és una realitat molt... Bueno, és terrible.
És terrible, sí, sí, sí.
No m'estranya que visitar aquests pobles no t'hagi tocat per dins, perquè realment el patiment que han sofert és terrible. El motiu principal de la visita, Jordi, era assistir a la beatificació de Rutilio Grande. Ens podries fer 5 cèntims de qui era aquest capellà? Allò que tu més destacaries de la seva figura i la seva tasca.
Bueno, era un jesuïta, no? Va ser el primer jesuïta que va haver-hi al Salvador, no?
Sí.
I era una persona que es preocupava per la gent pobra, per la gent de les seves parròquies, no? I era, bueno, i lluitava pels drets humans, no? I deia que si jo estic amb aquesta gent, doncs estic a lluitar per la justícia, pels seus drets, no?
Perquè ell d'on era?
Ell era del Salvador, no sé dir-te d'on...
Vale, però era diguem-ne, d'allà.
Era salvadorenc. És a dir, va ser el primer jesuïta que va haver-hi al Salvador. Però va ser... Llavors va venir a Espanya a estudiar i va ser ordenat capellà a Oña, a Burgos.
Sí. I escolta, clar, una persona que s'ha alineat tant amb el poble, amb el patiment del poble, com va ser rebuda la beatificació de Rutilio Grande justament pels feligresos o per la gent d'allà?
Bueno, nosaltres veiem molta festa. Va venir, sí, també gent dels països propers, de Guatemala, de Honduras, no? I el que veiem molt, que bueno, no ens sobtava, però molts joves, no?
Joves, molt bé.
Molt joves. Hi havia molts joves, sobretot pues, ajudant a muntar-ho tot, no?
Sí, sí, sí,
tot el tema dels serveis d'ordre, tot això ho feien ells.
Uh-huh. I llavors, abans de la beatificació, però, us vau entrevistar també, segons hem llegit als teus diaris, amb el cardenal Gregorio Rosa Chávez.
Sí.
Què vau compartir amb ell?
Bueno, amb el cardenal Gregorio Rosa Chávez ja el coneixia alguna gent perquè havia vingut a Barcelona en alguna ocasió, no?
Sí.
Llavors, el que vam compartir amb ell, bàsicament, és la situació en aquell moment de El Salvador, no? Com ells no s'entenen massa amb el Nayib Bukele, no? Amb el president, no? I llavors també vam compartir com havia preparat tot el tema de la beatificació, el que va estar allà.
I continua viva la memòria de Romero?
Sí, sí que continua viva. almenys a les classes populars i la gent ho viuen molt.
El tenen molt present encara, no?
De fet, a totes les comunitats eclesials de base sempre hi ha figures o fotos o alguna cosa de Romero.
Mira, justament em fas assistència al peu, cosa que m'encanta quan succeeix, perquè moltes de les visites que heu fet eren justament a comunitats eclesials de base, que tu ara mateix esmentaves, no? Seria interessant, jo crec, si poguessis explicar als nostres oients què són i quin tipus d'església construeixen aquestes comunitats cristianes de base.
Bueno, són unes comunitats on la gent fan tot el tema de la religiositat, es preparen, comenten tot el tema de l'Evangeli, però participant tothom, no? I no els agrada massa tenir jerarquia, no? És a dir, són ells mateixos els que fan les pregàries, tot ho fan ells, no?
Jerarquia, vols dir la pròpia jerarquia eclesial?
Sí, els capellans, no? Hi ha algun capellà, però són capellans que una mica s'arriuana compartir-ho tot amb tothom, no?
Ho comentaves abans, que El Salvador governa un president, que és Bukele, diguem-ne que és una mica peculiar. Sí. Quina valoració penses que fa la gent amb qui heu estat o que us han explicat?
Bueno, que és populista, no? I, per exemple, és una persona que per solventar el tema de la Covid el que ha fet és preparar lots, no?, de menjar o de gels
hidroalcohòlics,
no? I repartir-ho, no? I amb una sèrie de gent, entenc que no és més necessitat, sinó a gent que li interessa amb ell, rebien aquests paquets, no?
No a tothom, sinó a escollits. Escollits.
Era selecció, era natural, selecció. No?
Sí, 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 sí.
I escolta, perdona, clar, se'm ve al cap, si em permets. Aquest president, Bukele, que jo no el tinc present, no sé quina és la seva política ni tal, però clar, tu m'estàs parlant de que allà hi ha molta pressió contra el poble, molta defensa de l'oligarquia, de l'estatus. És una mica un president d'aquest tipus, també, en aquesta línia? Tal vegada una mica més... no sé, políticament correcte, podríem dir, però va per aquí.
Bueno, hi ha gent que diu que potser es podria preparar en el futur una dictadura o alguna cosa d'aquestes, no?
Sí, sí, fa olor a dictadura, una mica.
Diuen. Nosaltres no podem...
Tampoc vau copsar tant, no?
No. Dir. Però, bueno, fa coses així com això que el Bitcoin ara també és...
El Bitcoin
és moneda oficial juntament amb el dòlar, no? Perquè allà estan dolaritzats, no tenen moneda pròpia, no?
I amb el tema de la pobresa que comentaves abans, també, fora de micròfon, estaves comentant que allà el salari mitjà és de $14 al dia, no?
Sí. 12 dòlars al dia, no? Mhm. I, bueno, qui cobra una mica més cobra $20, no? I, clar, però llavors tu em deies, i els preus, el cost...
De la vida, sí.
De la vida?
Uh-huh. És igual que aquí.
Uh-huh. És igual que aquí.
Per tant, aquí s'explica moltíssim la pobresa profunda generalitzada, clar, no?
Jo només et diré la benzina,
sí.
$4.2, no? És més del doble que aquí, perquè serien uns 3,8 euros...
Un país amb moltes dificultats, pel que estem veient, però que, escolta, la gent contenta quan reben persones que donen la vida per ells, s'alineen per ells, i, escolta, es lliuren una mica als més desfavorables, que és una mica un dels sentits del cristianisme.
Parlem, Jordi, també dels comitès Òscar Romero, que us confesseu seguidors de Sant Romero d'Amèrica. Sí. Quina és la raó de ser de la vostra entitat?
Bueno, la raó de ser és... difondre el missatge de Romero pels més desfavorits, pels més pobres, sí. No? I llavors, a partir d'això, pues, fer campanyes per ajudar-los, no? Per exemple, el comitè Òscar Romero de Barcelona, doncs, amb tot el tema de la Covid, doncs, el que vam fer és això, enviar diners per comprar gels hidroalcohòlics, mascaretes, tot això que no ho tenien, no? I nosaltres no ensenyim només a El Salvador, sinó que també podem col·laborar amb altres països que ens ho demanin, no? I també havíem ajudat a Guatemala, Honduras, a Radio Progreso.
Uh-huh. Sempre una mica enfocats a Latinoamèrica, no?
A Latinoamèrica, això sí que... però si en algun moment fem una altra campanya, no és no és que tingui que ser només Latinoamèrica.
Que sí, que de moment ha estat per ahir, però sí. Esteu oberts a qualsevol ajuda. Sí. Molt bé. Doncs Jordi Soriano Márquez és membre dels comitès Òscar Romero i també militant de l'ACO, i avui ens ha visitat aquí al Llevat dins la pasta per parlar-nos d'aquesta experiència de 14 o 12 dies. 12 dies. De 12 dies a El Salvador, copsant aquesta realitat i també recabant forces per continuar ajudant. Doncs Jordi, moltes gràcies. I molts ànims en la teva tasca i a la
a vostra
tasca.
Gràcies.
Moltes gràcies. Vinga, per cert, Àngela, que si els nostres oients volen conèixer més sobre tota aquesta experiència, ho podem fer també com?
Doncs poden llegir la crònica d'aquesta visita al Salvador per a la beatificació de Rutilio Grande, que ha escrit Joaquín Sánchez, conciliari de l'OAC, a Múrcia, i que es titula El Salvador, la memòria martirial frente al olvido. També es pot llegir al web noticiasobreras.es.
Doncs quedeu informats. Vinga, anem amb la reflexió. I després d'aquesta experiència, la que ens ha ofert el Jordi, volem oferir-vos ara la mirada, com sempre, cap a la doctrina social de l'Església, i els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya ens han buscat un text adient pel tema d'avui. Quin és, Àngela?
Doncs es tracta de l'article 94 de la Gaudete ex et exultate, on el Papa Francesc diu: les persecucions no són una realitat del passat, perquè avui també les patim. Les patim, sigui de manera cruenta, com tants màrtirs contemporanis, o d'una manera més subtil, a través de calúmnies i falsedats. Jesús diu que hi haurà felicitat quan us calumniïn de qualsevol manera per causa meva, Mateu 5:11. Altres vegades es tracta de burles que intenten desfigurar la nostra fe i fer-nos passar com a éssers ridículs. Acceptar cada dia el camí de l'Evangeli, encara que ens comporti problemes, això és santedat.
Bueno, no sé tu, però jo del que ens explicava el Jordi, i ho deia aquí el Papa, no? O sea, màrtirs contemporanis, perquè aquestes matances a l'any 81, a un país, bueno, que és Centroamèrica, no? Però que no està perdut, està allà enmig, molt situat. Doncs a mi realment m'ha impactat.
No, la veritat és que la situació...
Dura, duríssima.
Sembla que sigui de molt més antiga, d'una època
és
molt
veritat,
més antiga.
És que jo m'esperava una data més antiga. Bueno, doncs la sort que hi ha gent que dona la vida per a aquella gent, i això és fantàstic. Fins aquí el Llevat dins la pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Àngela, mil gràcies com sempre, un plaer rebre't en aquest estudi.
A tu també.
I d'aquí 7 dies, nova edició del Llevat. Aquí estarem esperant-te.
Vinga, doncs moltes gràcies i aquí seré, suposo.
Sí, home, sí. Confiem.
Confiem.
Hora d'anar recollint. Hey, hey, hey. Gairebé 2 minuts i arribarem a les 9. Maria José, ens han interromput, estàvem aquí...
Una mica de xerreta.
Però no passa res, anem a fer ràdio, anem a acomiadar el programa. Crec que teníem una enquesta molt profunda. Molt profunda,
perquè com que ahir va ser el teu aniversari,
sí,
la pregunta
No s'ha dit massa.
Et sents gran?
Avui m'ha felicitat TH, per cert.
Ah?
Ha estat molt amable.
Un dia després.
Un dia després, perquè ahir no es va assabentar. I avui s'ha assabentat per l'enquesta, per cert. Sí, ja ho ha vist i ha vingut, ha dit, hombre... A veure, i què preguntàvem? Què?
Era, et sents gran?
Et sents gran?
Que jo crec que també depenent de l'edat que tinguis i depenent de l'esperit. Bueno.
Comentari de qualitat de sí. Maria José Mendoza.
Amb el 18%, sí, tot em pesa. L'altre 18%, no, encara cantem. Aquesta, no sé.
Vale. Todavía cantamos.
Sí, jo sempre. Amb el 24%, sí, però mola. I la guanyadora, amb el 41%, sóc Jordi Hurtado. Ah.
Jordi Hurtado en successives ocasions.
Saber i ganar con Jordi Hurtado. M'encanta doncs, aquesta veueta del Juanjo Cardenal,
José,
que jo em sembla que ja no està.
He d'acomiadar el programa, si no t'importa, eh? Si no t'importa, he d'acomiadar el programa. Moltes gràcies, Maria José Mendoza. Capítol 107 de Camins, amb un equiparro que està entregat per la causa. Un home que és més atractiu que Raül Romeva partint llenya, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, una dona que sempre ens fa caure en les seves xarxes encisadores, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, a les vies de so i el muntatge musical. Ara us deixem amb el butlletí. Salutació per al xat de la parròquia, una salutació especial pels qui ens seguiu a les 6 del matí, una altra pels del directe. Demà nou tutti frutti de la ràdio Nova Macedònia. Ho tornarem a fer, farem camins, cuideu-vos!
quan acaba el dia, comencen els camins.